Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. El primer ministre israelià acusa el govern espanyol de ser hostil amb Israel i per això ha decidit excloure'l del mecanisme de vigilància de la treva a Gaza. Benjamin Netanyahu considera hipòcrita i avisa que aquells que, segons ells, actuen contra el seu país en pagaran, diu, un preu immediatament.
Per tant, avui he ordenat que retirin els representants d'Espanya del centre de coordinació a Kiryat Gat, després que Espanya hagi optat repetidament per oposar-se a Israel. Els que ataquen l'estat d'Israel, en lloc d'enfrontar-se a règims terroristes, no seran els nostres socis en la configuració del futur de la regió.
I mentrestant, Pedro Sánchez manté la pressió a Netanyahu. Des de Barcelona, el president espanyol ha evitat respondre directament al líder israelià, però ha fet una crida a no permetre que el Líban es converteixi en una nova Gaza. Barcelona, Albert Prat, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, hi havia expectació per si Sánchez respondria directament a les paraules de Netanyahu just després que acusés Espanya d'haver obert una guerra diplomàtica contra Israel, i el president espanyol acaba d'esquivar referir-s'hi directament. Ara bé, Sánchez no s'ha fet enrere i ha demanat a la Unió Europea que eviti una nova massacre.
No permitamos una nueva Gaza en el Líbano. El gobierno de España y yo mismo planteé el que por coherencia y también por empatía lo que tiene que hacer la Unión Europea es suspender su acuerdo de asociación con Israel, porque es evidente que está atropellando y violando muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación, sobre todo aquellos vinculados con el respeto al derecho internacional y al derecho humanitario.
Ho acaba de dir en un fòrum organitzat aquí al Cosmo Caixa per la revista americana Politico i la consultoria Vivarlet. Ha dit també que Espanya està preparada perquè demà mateix Europa pugui desplegar un exèrcit comú. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies a Montse Pujol.
El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, espera resultats positius de les converses abans de marxar cap al Pakistan, malgrat la incertesa sobre les negociacions. A les hores prèvies, Trump ha denunciat que el règim dels ayatolàs no està respectant, diu, el pacte de Rio per reobrir l'estret d'Hormuz durant la treva. Washington, Oriol Serra.
Bona tarda. Tot i la fragilitat de la treva vaticinada per ell mateix, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha enviat un missatge d'optimisme abans d'enlairar-se cap al Pakistan, on demà té previst que comencin les negociacions entre els Estats Units i l'Iran.
Crec que serà positiu, ja ho veurem. Com va dir el president dels Estats Units, si els iranians estan disposats a negociar de bona fe, nosaltres, sens dubte, estem disposats a donar-los la mà. Si intenten enganyar-nos, veuran que l'equip negociador no és gaire receptiu.
Val a dir que la incertesa plana sobre unes negociacions que es poden veure greument afectades pels bombardejos israelians sobre el Líban, considerats per l'Iran com una violació de l'acord de la treva actual. Per part nord-americana, el president Donald Trump també ha acusat l'Iran d'incomplir l'acord perquè continua bloquejant el pas de vaixells mercants per l'estret d'Hormuz. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
I a l'estat espanyol, un mort i 14 ferits, 3 de greus, en un accident d'un autobús turístic que s'ha precipitat per un terraplè d'una carretera a l'illa de la Gomera, a les Canàries. Segons fonts del Cabildo de la Gomera, tots els afectats són turistes estrangers.
El Vaticà arxiva definitivament la denúncia per pederàstia contra el bisbe emèrit de Cádiz, Rafael Zornoza. Segons ha avançat el País, el Dicasteri per la Doctrina de la Fe ha tancat el cas basant-se en un tecnicisme legal sobre l'edat de la víctima en el moment dels fets. Tot i que la denúncia assegura que els abusos van començar quan el denunciant tenia 14 anys, l'Església s'acull a la dificultat d'aprovar l'edat de la víctima.
Lleida trasllada aquest any al Centre Neuràlgic de la Diada de Sant Jordi al centre de la Rambla de Ferran, davant del Museu d'Art Jaume Morera. Llibreters i floristes disposaran així d'un espai més ampli per evitar les aglomeracions que anys enrere havien penalitzat les vendes. Lleida, Estela Bussoms, bona tarda.
Bona tarda. També s'ha guanyat a més espai per a noves parades. Segons l'Ajuntament, s'han rebut 217 sol·licituds, una quinzena més que l'any passat. Aquest Sant Jordi, les parades de roses i llibres a Lleida s'ubicaran, per tant, davant del Museu Morera, convertit en un espai de plataforma única sense voreres, uns avantatges que valoren Merche París del Gremi de Llibreters i Carolina Sans del Gremi de Floristes.
Doncs d'entrada, bé, el fet de que guanyem amplitud, no?, que pugui haver més gent, que pugui la gent estar més còmoda, doncs segurament serà positiu.
Perquè la idea és que hi hagi més espai per poder passejar, bueno, i poder visitar també, pues, tot aquest espai que està tot nou. Pensem que és molt bona idea.
Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
Els esports amb Ruth Vila, bona tarda.
Bona tarda. El Girona juga aquest vespre contra el Madrid, el Bernabéu, amb les baixes de Benat i finalment també de Blin. En canvi, la novetat a la convocatòria és Fran Beltran. El partit obre la 31a jornada de la primera masculina, és a partir de les 9, i minuts abans començarà la transmissió del Tot Gira per l'antena de Catalunya Ràdio. Mentrestant, el Barça i l'Espanyol ultimen els detalls del derbi de demà al Camp Nou. Ja hi ha dia i hora per al partit de tornada de les semifinals de la Champions femenina entre el Barça i el Bayern de Múnich. El partit es disputarà al Camp Nou diumenge 3 de maig a 4:45 de la tarda. Avui també juga el Barça de bàsquet. Juan Núñez podria tornar a reaparèixer en el duel de l'Eurolliga contra el Mònaco després d'un any lesionat. El partit és a 8:15 amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. El Barça d'handbol podria ser campió de la Lliga Sobal aquest cap de setmana si guanya avui la de Mar de Lleó a casa a partir de les 7 i demà al Logroño per contra el Bidasoa. I a la Champions femenina de waterpolo, quarts de final amb tres equips catalans. Aquest cap de setmana el Sant Andreu juga avui a 9:15.
Fins aquí les notícies.
Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Falten 3 dies perquè el Lux Tour de Rosalia aterri a Barcelona. I avui volem parlar d'una de les polèmiques que envolta aquesta gira. Les fotos. I és que si us fixeu en les imatges que han acompanyat les cròniques, els diaris, sobretot, dels seus primers concerts, us trobareu tres opcions. O imatges que signa el fotògraf oficial de la productora o de la promotora, imatges d'altres concerts, o imatges una mica pixelades fetes des de lluny amb un telèfon mòbil. Això vol dir que la Rosalía estava tant als fotoperiodistes. Per entendre aquesta decisió, hem volgut convidar tres persones que estan afectades de primera mà amb aquesta problemàtica o que, com a mínim, l'han pogut tractar. Saludem el periodista musical del periòdico, Jordi Benxota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La fotògrafa especialitzada en concerts, Gisela Gené, bona tarda.
Bona tarda.
I la nostra Marta Pallarès, coneguda, avui canviem la batalla cultural per, no sé si batalletes, de cap de premsa del Primavera Sound. Bona tarda.
Doncs sí, batalletes explicarem. Bona tarda.
A veure, Jordi, tu cobriràs el concert de dilluns?
Sí.
Tens tu la teva acreditació la tens confirmada?
Això m'ho han fet saber avui, sí.
Avui t'han confirmat l'acreditació. Sí. És normal que te la confirmin 3-4 dies abans, l'acreditació?
En general? Pot passar, sí.
No és poc habitual.
No, això. Normalment la dono per fet, de tota manera, perquè, bueno, un diari com el periòdico hi ha un seguiment constant, hi ha de concerts amb una promotora com Live Nation, i donem per fet que per defecte el tenim.
I el teu fotògraf entrarà?
Del fotògraf no tenim notícies, ara per ara. En aquest punt de la tarda.
I a tu et sorprèn o ara ja no et sorprèn?
No gaire. Bé, jo vaig estar en el concert d'obertura de la gira Lió fa com 2 o 3 setmanes i aquell dia ja vam veure com quina era la norma, no? Que no hi havia fotògrafs de premsa. Hi havia un fotògraf d'una agència que va passar fotos a la promotora, a Live Nation, que en algun moment de la nit va fer una selecció i em va enviar unes quantes als mitjans.
Des del programa he intentat parlar amb Live Nation perquè la productora ho ha justificat al·legant motius de seguretat. Aquesta és la resposta oficial. No han volgut participar en aquesta taula des de la promotora. Tu, Gisela, clar, has vist com s'il·lustraven aquests concerts, no?, amb fotografies sí, una mica estranyes en algun cas, o fetes de lluny, o directament d'altres concerts. No sé, tu com a fotògrafa especialitzada, si això et genera també una mica de malestar.
Clar, bé, jo els fotògrafs de moment encara no tenim cap mena de resposta. Ara ho acabo de comentar també amb el meu company, amb el Xavi Torrent, i em deia, no, que encara no ens han dit res.
És a dir, tu també esteu pendents d'acreditacions i no teniu resposta.
Encara no ens han donat resposta, jo suposo que ens acabaran dient que finalment no ha sigut possible un missatge d'aquests formals i ja està veient una mica la dinàmica de què portem amb la cobertura d'aquest concert. I bé, respecte al que comentaves, per una banda, les fotos que estan fent els fotògrafs oficials, doncs al final, pues sí, són molt maques i es veuen que estan superben curades, però també em va sorprendre molt el cas d'un diari, ara no et sabria dir quin era, que utilitzaven una fotografia d'un usuari, d'una persona del públic que havia fet una foto amb el mòbil i era portada de diari i al peu de foto posava fotografia d'un usuari de
Twitter, no, o Instagram, tal.
Clar, i era portada del diari.
Marta, això és una nova, anava a dir, moda o norma que s'anirà imposant, creus?
Això és una cosa que ha passat sempre.
O no és nou?
No és nou, però sí que crec que és una cosa que cada cop està passant més. Per exemple, un artista com Prince, ell tenia un control ferri sobre la seva imatge, havia arribat a perseguir fotografies no autoritzades, i això ha passat sempre amb Bob Dylan, un clàssic que tampoc mai ha volgut tenir fotografies de la premsa. El que sí que passa que ens estem trobant cada cop més, això està passant. Jo he treballat durant 10 anys en un festival aquí a Barcelona, com estaves dient, a Primavera Sound, i és una cosa que no és nova d'ara, però cada cop més els cicles de promoció de l'artista fan que se separi més el moment en què un artista està de promoció i que, per tant, vol a la premsa implicada, vol estar donant entrevistes, i el moment en què estan de gira. De vegades es tanquen caps de cartell amb 2 anys d'antelació. Això vol dir que el seu management et fa saber que està gravant un disc en aquell moment i que d'aquí 2 anys el podràs tenir o la podràs tenir com a cap de cartell. Perfecte. Per tant, aquest artista escriu, es tanca l'estudi, publica el disc, li interessa tenir la premsa al seu costat, i quan està de gira, aquesta persona ja fa 1 any que estava fent les entrevistes i ja no li interessen ni les entrevistes durant el festival o en el concert, ni les fotografies.
Clar, però Marta, però és a dir, el que jo no li veig gaire sentit és que el fotògraf que et pot fer una foto bona no hi pugui ser, i en canvi jo, amb el meu telèfon, li pugui fer 14.000 fotos i penjar-les igual, i que després un diari digui, saps què, doncs agafo aquesta foto i la foto aquí, que serà una foto on quedarà pitjor.
No, això per descomptat.
És a dir, es pot prohibir portar el telèfon, per exemple?
Hi ha artistes que ho han fet.
Bob Dylan.
Exacte. Sí.
L'últim cop al Liceu ens feia a tot el públic col·locar el mòbil dintre d'una caixa.
Caixeta.
Sí, que quedava immobilitzat el mòbil, i fins a la sortida del concert no el podies recuperar.
I hi ha artistes que ho demanen, que durant el concert doncs es pot veure a les pantalles laterals o que està penjat en pòsters. Si us plau, gaudiu del concert, no molesteu a la persona que tingueu davant o darrere, no feu servir els mòbils. Ara bé, això no arriba al punt de prohibir-ho. Evidentment, a la promotora, o en el festival, que és el cas que jo conec, un departament de premsa treballa per 3 objectius diferents. Un és pel propi festival, tenir imatges pròpies. Moltes vegades l'artista no deixa ni tan sols l'artista oficial, i la Gisela ho sap perquè hem estat treballant durant molts anys, ella també com a fotògrafa oficial de l'equip de premsa de Primavera Sound, i l'artista no vol que hi hagi un fotògraf propi ni tan sols del festival. El festival treballa també per al públic, que és el públic que des de casa pot estar veient fotografies guapíssimes, perquè al final la millor eina que tu tens de promoció del teu festival és la teva anterior edició.
Clar.
I finalment treballa per a la premsa. I quan tu has de dir aquella mateixa tarda no pots tenir fotografies o no pots tenir gravacions, que això encara és pitjor, perquè mira, d'aquella manera, com deia la Gisela, es pot agafar una foto que més o menys passa el tall i la poses a la portada, que és cutre, sí, però pots fer-ho. Però i quan una televisió o una ràdio com vosaltres està pendent realment d'enviar els ENGs, d'enviar els redactors, perquè és una estrena mundial o perquè és un grup que interessa localment, i tu els has de dir, és que no estan donant permís, també és molt fotut. I això passa.
Però a veure, ara em poso a la pell del senyor que ens està, o senyora que ens està escoltant, i dirà, i si n'hi ha fotògrafs, què?
Què passa? Bé, hi ha una cosa que en diem el dret a la informació, no?
És una sí, però diguem-ne que el dret a la informació però tu no te l'estan privant. Tu sí que podes escriure què ha passat,
sí.
No hi haurà foto. Canvia molt una crònica amb foto i sense foto?
Diria que sí, que canvia. Actualment, en el paradigma digital, la foto té un pes, un pes important. I si es nota que és la mateixa a tot arreu, això també fa que perdi brillantor, no? Jo crec que això també denota inseguretat per part de l'artista, no? Aquesta obsessió per controlar-ho tot, no? Controlar el relat, com es diu ara, que és en tots els àmbits, el polític... i als espectacles, a la cultura, ho volen tot tenir lligat molt curt, no? Jo li vaig preguntar l'altre dia al Neo Sala, al Doctor Music, no, per aquest tema, no? I em va dir, perquè jo li deia el mateix que tu fes un comentari fa un moment, no? Milers de fotos i de vídeos del Palau Sant Jordi campant lliurement i, en canvi, els professionals no poden. Quin sentit té, no?
I quin sentit et va dir?
Clar,
que tenia?
Em va dir que no és el mateix una foto feta per un aficionat des de distància llarga a una grada d'un pavelló amb un mòbil que una foto professional feta per un professional amb un equip professional. Que això també és discutible, perquè els mòbils també cada vegada són més bons.
Sí, sí.
També m'agradaria com afegir que també no és el mateix una fotografia feta per un usuari que està al públic amb el mòbil i tal, una fotografia que està curada pel propi artista o el propi equip de comunicació i una fotografia d'un fotoperiodista professional que buscarà una imatge molt més neutra i molt més documental del que està passant.
De què serveix una foto ben feta per un fotògraf que té el seu lloc, que té la seva càmera, que té el seu criteri? Què ens aporta, què ens dona, què perdem si l'artista no ho deixa fer?
Clar, què perdem? Què perdem és que al final el control visual d'aquell concert estarà subjecte a una narrativa que és la que vulgui l'equip de comunicació del propi artista. És a dir, que potser hi haurà coses que no sortiran, hi haurà coses que estan editades, tretes o el que sigui. I si tenim un fotògraf professional, al final el que estàs trobant és una mirada totalment periodística, molt més neutra i molt més objectiva del concert i de tot allò que està passant. Aleshores il·lustrarà molt millor una crònica, perquè no estarà curada o, entre cometes, també m'agrada molt dir-ho, manipulada per l'equip de comunicació i la narrativa que està subjecta.
No és una foto feta amb una mirada periodística, sinó promocional directament.
Sí, la diferència és entre què és periodisme i què és màrqueting, i això es pot aplicar a les fotografies o també es podria aplicar
a les cròniques. Que també es diu, no? El següent pas quin serà, no? Que
la meva, no és una nota de premsa.
Que no es pugui fer que la crònica crítica del concert o que hagi de passar per un filtre del departament de management i dient que l'aprova la crítica, per exemple, que és que, clar, llavors cap on anem, no?
Però, clar, un festival o un concert, un artista podria dir, no vull que entri cap periodista. Que si entra, que es pagui la seva entrada, però jo no acreditaré ningú, ni permetré que facin cap foto. Això seria legal?
Sí, és legal, perquè al final...
Però és un esdeveniment. Públic.
Que es fa, en el cas de Barcelona,
es fa
pagant públiques,
però és,
a més.
Però és igual, encara que sigui un recinte privat, si és un recinte on tu pots comprar entrada, no deixa de ser un recinte públic, o ser un espectacle públic.
Comentàvem just ara que al final doncs, hi han hagut concerts recentment en els quals no s'ha volgut acreditar premsa i, per exemple, doncs, en Jordi mateix, sí, ell hi va poder anar perquè el periòdico era partner d'aquell concert.
Exacte,
i, per tant,
aquest va ser el cas de Guns N' Roses l'any passat.
Però sí, si volen no acreditar, es pot fer. Ara bé, evidentment, doncs en Jordi es pot comprar la seva entrada o resulta que van té una perquè del departament de màrqueting en tenen també. Llavors el que no pots posar és la foto del Wanted a la porta i dir doncs no entraràs. Entraran, però al final estàs negant l'accés al periodista i jo això ho veig des dels dos punts de vista, perquè jo he treballat en el departament de premsa d'un festival, però jo abans que tot sóc periodista i sóc periodista musical.
T'has trobat, no et demanaré noms, però t'has trobat artistes que eren fins i tot no raonables amb aquesta qüestió? Que et semblava increïble el que demanaven?
Sí, m'ha passat.
A nivell de control, de no voler, de tal, i que haguessis de fer una feina... Gairebé que et fes vergonya sortir a explicar allò a la premsa.
Sí, m'ha passat. M'ha passat i et sorprendries de vegades perquè estem pensant...
Vaja, si vols dir qui, digue-ho, però
No ho diré, perquè, a més, són artistes que són de casa. I...
Perdona?
Mira. I tant. I sí, i a mi...
Artistes de casa que van amb aquests fums.
O que tenen unes circumstàncies molt, molt particulars i que en aquell moment doncs, no volen que s'enregistri un concert. I a mi m'ha passat haver de dir que no a certes gravacions d'artistes que importaven aquí a casa nostra i haver de dir que no es podia fer. I jo no ho diré aquí, però tampoc no és un secret, perquè, evidentment, si comencessis a preguntar companys de professió, els ha passat. I ho saben perfectament i s'ha explicat en una... o m'han fet preguntes en una roda de premsa de per què no s'ha pogut gravar aquest concert. Per tant, no és només aquests artistes que tu creus que són els grans caps
Beyoncé,
de
carrer. Beyoncé, per exemple.
Beyoncé, per exemple, que a més, estàvem comentant aquí fora amb la Gisela, que es pot trobar amb uns problemes afegits com a dona negra que decideix que, veient algunes fotografies que han sortit, que d'alguna manera doncs, la racialitzen d'una manera molt lletja, doncs ha decidit no deixar fer fotografies, però no, Martí, saps que no som Beyoncé, pot ser que tinguin requeriments i que no deixin fotografies o no deixin fer gravacions.
La feina del periodista musical ha canviat molt els últims anys, però ara ja tens una certa trajectòria i perspectiva.
Certa, sí.
Vaja, no, tu saps millor, sí. Però t'ha canviat molt la manera de treballar, l'accés... És una mica jo puc parlar del periodisme esportiu. Fa 20 anys es podien fer moltes més coses que ara. El món del periodisme musical també ha passat això, que s'han bunqueritzat els artistes?
A veure, jo quan vaig entrar ja en aquest mundillo, que era els anys 90, ja anava molt cap aquí, no? Jo crec que les batalletes interessants són les dels veterans dels anys 70 i 80, que t'expliquen que l'accés als artistes era molt més directe i fàcil, i l'esperaven a l'aeroport, l'assaltaven i li feien l'entrevista gairebé a peu de pista, no?
La pel·lícula Casi Famosos, eh?
Sí, no? Hi ha una entrevista Bob Marley de l'Àngel Casas, que està a YouTube, que és fascinant, no? Sembla que l'hagin improvisat allà el mateix a l'aeroport d'Eivissa, de l'any 78, no? Aquestes coses són impensables ara mateix.
Tu, Gisela, has estat també en molts concerts, tot i que ets molt jove.
Sí.
No sé si has viscut alguna experiència també que et semblés extraordinària o molt difícil, o que t'hagis trobat en algun moment molt especial fent aquesta feina.
Jo el moment més, potser, no sé si... especial i una mica desagradable, crec que va ser un festival, a un artista internacional que ens van dir...
Tampoc diràs quin.
No diré.
Vaja, avui no direm noms.
No, home. Però els fotògrafs que van ser, i segur que se'n recorden, que era, ens van dir, no, hi haurà un tema que haureu d'entrar, però no ens deien quan seria el tema. Aleshores ja t'havies d'estar durant tota l'hora d'aquest concert esperant a que ens deixessin entrar.
A fora del recinte.
A fora del fossar, al final, que és com la zona entre l'escenari i el públic, que és on tenim accés durant tres temes, normalment els fotògrafs, per poder fer la nostra feina. Doncs teníem un tema, i en el tema on ens van deixar entrar, l'artista va apagar totes les llums i era completament a fosques. I de sobte va ser com un...
L'actuació?
Sí.
Una actuació a les fosques.
Cançó va ser... Sí, era un...
I que eren fotos de color negre, no?
Clar, era com tot marronós, perquè era de tarda i només tenies com la llum ambient, però ja s'havia caigut el sol... I era com, en sèrio, vull dir, em sembla... O té alguna cosa, una jugada, una mala experiència amb els fotògrafs de premsa, que ara mateix ens l'està tornant d'alguna manera que no entenc, o de debò que no acabo d'entendre molt bé quina és la finalitat de fer-nos això.
Bé, això és el que ens hem trobat amb la Rosalía i amb aquests concerts que, vaja, ja va començar a Lió, va ser que va començar, i està girant ara tot arreu. És un espectacle que serà recordat, creus, Marta, tu com a experta, el que veurem aquí a Barcelona, els que hi puguin anar?
Serà recordat. El que em sap greu és que també a través de les xarxes socials es perd cada cop més el factor sorpresa. Ara és com els spoilers de les sèries, però és molt més difícil d'evitar-ho, no? Perquè si tu no vols llegir un spoiler d'una sèrie, segurament no el llegiràs, seràs capaç d'escapar-te'n. Però al final, la gent que vagi al concert de Rosalía, evidentment que no és el mateix que estar-ho vivint, però sabran que en el moment en què surti ella de certs llocs, què farà en
clar, però
llavors
què li hem de dir? El Jordi Bianchotto de Lió i el Jordi... Vaja, o tu què va ser Lió, que no ho expliqui.
No, això em refereixo exactament amb els spoilers, els oficials i els no oficials. Tu pots evitar llegir una crònica de Rosalía, però no podràs evitar la sobreexposició que hi ha a les xarxes socials.
Va.
Llavors ho estaràs veient i saps aquestes coses que està fent gracioses, que si els confessionaris... Mm-hmm. Però, tot i així, jo crec que la gent que hagi tingut sort d'aconseguir entrada, que aquest és l'altre meló important, no és només el dels fotògrafs, sinó tots els gincames que toquen per aconseguir entrades, doncs qui tingui la sort d'anar-la a veure, jo crec que sí, que serà una gira que pot ser molt més memorable, fins i tot que la de Motomami.
Tu que
sí.
Has vist el que va passar a Lió i et pots imaginar una mica què veurem aquí a Barcelona, els que hi vagin se'n recordaran
sí.
Tota la vida una mica?
Jo diria que sí. Bé, en general, la motivació de la gent ja és un element prou fort com perquè estiguin per disputats a recordar-ho, no? Sobretot quan ha costat molt aconseguir l'entrada, és cara, etcètera, no? Hi ha una proporció, no?, entre el preu de l'entrada,
el que
ha costat aconseguir-la i la satisfacció que després dius que has tingut, no?, després del concert. Però en aquest cas els motius són moltíssims, no? És un concert espectacular i és un salt d'escala respecte al que ha fet en Rosalía fins ara. En el pla musical, amb aquest diàleg amb l'orquestra que està a la pista del local i amb la part visual, no?, les coreografies, tot el que passa d'una cançó a l'altra. És un espectacle que és molt força innovador, minimalista, de fet, bastant. És a dir, no és una cosa per aclaparar. Hem vist coses més espectaculars i més aparatoses a Barcelona en els darrers temps. Lady Gaga mateix, per exemple, fa uns mesos. Mm. No és tan aclaparador com suggeridor i elegant i delicat.
A veure si hi ha sort i aconseguim l'acreditació, Gisela, però no...
Sí, si no tinc no entrada, jo vaig aconseguir entrada.
Sí? Doncs mira, doncs...
Aquí,
mira.
Intentant evitar spoilers, però no hi ha manera.
Sí, anava a dir, és delicat i tot això que dic, però a més, que com ella és molt intel·ligent i molt llesta, la Rosalía també s'ho munta perquè hi hagi un aspecte del concert, un moment del concert que faci parlar molt, no? I és això del confessionari, que ara tots estem com...
Fent travesses, que aviam qui sortirà.
Qui haurà de convidar d'aquesta vegada, aviam dilluns, etcètera.
Doncs serà dilluns, que ho explicarem també aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Arrenca el Lux Tour a Barcelona. Jordi Benxoto, Gisela Gené, Marta Pallarès, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
Bona tarda.
Farem pausa i ens n'anem fins a Pere Mola, a l'Alt Urgell.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de portes obertes del 12 d'abril. EUS.cat.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periódico i Fundesplai. 8 dies, 7 nits per només 380 euros. Places limitades. Informa-te'n a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Nau Albet i Marcel Borràs es llancen al món de l'òpera amb una reflexió sobre la violència.
Els Stuntmen és una tragèdia contemporània amb música del compositor Fernando Velázquez que ens fa pensar en la figura de l'heroi a través dels especialistes del cinema. Els Stunts.
Del 15 d'abril al 3 de maig al Teatre Lliure de Montjuïc.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al Corte Inglés Ponés.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga. L'any 1938, la Universitat Harvard va iniciar l'estudi científic més llarg de la història sobre la felicitat. Durant més de 80 anys, ha seguit la vida de milers de persones per descobrir un secret. No són els diners ni la fama el que ens fa feliços, sinó les nostres relacions i el sentiment de pertinença. La tarda de Catalunya Ràdio recull aquest llegat per trobar on es viu millor. Si creus que el teu poble té les claus de la felicitat, prepara't, perquè potser avui descobrirem el poble més feliç de Catalunya.
I avui hem anat a buscar la felicitat cap a l'Alt Urgell. Xavier Pérez Esquerdo, bona tarda.
Bona tarda, Garriga. Doncs sí, amb el nostre tècnic d'exteriors, en Pep Casanovas, hem pujat a l'Alt Urgell, un poble que celebra ni més ni menys que 1.000 anys d'història documentada. Benvinguts a Pere Mola!
Escolta, que tens mig poble aquí?
Bueno, doncs sí, perquè som poc més de 300 habitants que som aquí i crec que tots benvinguts, sí o no?
Sí!
I si us pregunto si creieu que Pere Mola és el poble més feliç de Catalunya?
Sí!
Quin èxit, tu.
Podríem tancar la secció, ja, eh?
Ja ho podem certificar.
No hem fet 2 hores de cotxe per no res.
No, home, no.
Parlar-ho, no?
Clar.
La primera veu del poble, Raquel Codina, què tal? Ets mestra, oi?
Professora de secundària, sí.
Aquí on som, fa 1.000 anys ja passaven coses, Raquel. O sigui, estem parlant que l'any 1026... El nom de Pere Mola ja apareixia en algun document?
I tant. El 1026 va aparèixer per primera vegada el nom de Pere Mola en un document, però a mi m'agradaria dir-vos que Pere Mola és molt més antic. Ja ens remuntem a la prehistòria. Tenim unes pintures rupestres, tenim restes de l'edat dels metalls i fins i tot del paleolític. A l'època romana també, i després a l'edat mitjana, doncs això. La primera vegada que surt Peramola com a lloc és el 1026, amb un document d'Arnau Mir de Tost, doncs un cavaller medieval doncs, que segurament coneixeu tots i totes.
Sí, 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 bé, això ja sortia fa mil anys, doncs això és perquè senyors feudals com aquest senyor no només conqueria terra, sinó posava ordres, com Garriga. Si tu no posis ordre en aquest programa, què? Seria un caos.
Doncs ja ho és ara, imagina't si no posés ordre.
Imagina't. Doncs escolta, enguany podem celebrar el mil·lenari de Peramola, que durarà tot l'any. Raquel, tinc entès que cada mes hi haurà activitats, com ho fa, què fareu?
Doncs mira, mensualment més o menys anirem fent activitats. Algunes seran visites guiades a l'església, a les capelles que tenim per aquí al municipi, però també farem visites teatralitzades, també farem xerrades, farem una xerrada feminista molt interessant, on ens explicaran la història medieval des del punt de vista de les dones, les grans oblidades de la història. I acabarem fins i tot amb xerrades de la Guerra Civil, del franquisme i protagonitzades pels nostres padrins i padrines.
Moltes gràcies, Raquel. I enhorabona per aquests mil anys. Estem amb la Gemma Orrit, què tal?
Hola, bona tarda.
Tu havies estat alcaldessa de Peramola, per tant coneixes moltes històries d'aquí, no?, que s'acumulen en aquests mil anys d'història.
És que mil anys són molts, eh?
Molts, eh? Quina és la història que creus que porta més felicitat aquí?
Jo crec que la història que tots els que hem viscut aquí diríem que és la més feliç és la nostra infància en un poble com aquest. Una infància lliure, una infància on vas a l'escola, coneixes els teus amics que duren tota la vida i després...
Deixes les portes de casa obertes.
Exactament. No cal trucar timbres aquí.
De fet, som a la plaça del poble, la plaça, perquè només n'hi ha una, sí. I aquí està l'església, està també l'escola i m'ha fet gràcia perquè els nens deixen aquí els patinets i les bicicletes i no les lliguen.
No, i nosaltres deixem les claus als cotxes i no passa res.
Mira com a Barcelona.
Igual, eh?
I clar, nosaltres com a pares, doncs la criança, que ara ja ho veiem d'una altra punta, d'un altre punt de vista, doncs és molt més senzilla, molt més fàcil, no tenim aquest sentit de por, d'inseguretat que es tenen en altres llocs. Per tant.
Bé, la Gemma, a més, també té una carnisseria que també té molta història, perquè són gairebé 100 anys, això ja és història viva. No sé si continuar el negoci familiar et dona felicitat o mal de caps.
Una mica de tot. Però si m'he quedat és ben bé perquè em dóna més felicitat que mal de cap, si no m'hauria dedicat a una altra cosa.
I treballeu amb bestiar propi?
Sí, el meu germà té un ramat d'ovelles i d'aquestes ovelles surt la carn de xai que venem a les nostres carnisseries juntament amb la meva mare i la meva padrina.
I li poseu noms a les ovelles?
No, això no.
Sí, home, què vols? Que posin nom i després les escorxin, això... no? Home, tu no. També...
Tens raó. Escolta, no ens hauràs portat pas alguna coseta per tastar?
Sí, home, jo sempre... Oh. Un fuet, una llangurissa i dos bulls.
Ha de ser bo...
Que t'ho emportis al...
Ah, Catalunya Ràdio.
Ho dic, clar.
Moltes gràcies, en Garriga. T'hauràs d'esperar? Crec que no arribarà, oi, Pep?
No, sí que arribarà, sí.
No, em sembla que no.
El Pep diu que no.
Si no arriba, no hi ha més secció.
D'acord. Arribarà la cosa. Dolors, regidora de Peramola, com estàs?
Jo, perfectament.
M'han dit que si et poso un micro aquí, tu vas sola.
Sí, però bueno, com que sé que em tallareu, vull dir... quatre parauletes perquè els demés també ja parlin.
Deixa'm fer la pregunta com a periodista. No sé com esteu vivint aquest mil·lenari aquí a Peramola. Endavant.
Doncs amb molta il·lusió i amb ganes de participatives de tothom. I com ha dit la Raquel, que cada mes fem una activitat i l'última serà sorpresa, que serà...
Ah, però digue'ns-ho.
Sí, bueno, encara no es pot dir tot.
Ah, perquè no l'heu fet.
I de tot, serà la nit de Nadal.
Ah, la nit de Nadal. Va, vindrem la nit de Nadal.
Ah, això. Us espero.
Que bé, Dolors.
Sí, perfecte, pugeu.
Aquí per a Peramola vindrem. I aquí hi ha molta muntanya... Bueno, vindrem. És un...
Esteu convidats,
és un dia, eh?
No, esteu convidats.
És un dia,
jo tinc feina.
Quina barra.
Si vols venir tu, endavant. Aquí hi ha molta muntanya, molta roca, molt de silenci. A mi em posa nerviós el silenci. Però hem estat parlant amb una persona que ho ha deixat tot per viure aquí a Peramola. Això és una pista important per la feina que fem tots els divendres aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Quim, de Cal Quimet, com estàs?
Bé, molt bé.
Tu vas deixar una feina per venir aquí, Peramola.
Sí, jo vaig deixar la feina perquè vaig tenir la sensació que perdia el temps en obligacions que ja no creia i vaig pujar aquí a intentar recuperar la gestió del meu temps i viure un altre ritme.
Això ja és una declaració de felicitat.
Carai. Sí. I a més aquí és veritat que aquí es pot viure un altre ritme. Aquí ens coneixem tots, ens saludem pel carrer, per tant, ets conscient de que formes part d'una comunitat, ens... xerrem sense pressa, sense que interrupcions de mòbils i no...
He estat remenant pel teu Instagram. Escolta, tu estàs regentant un allotjament de turisme rural. No sé si ets dels que només el regentes o també acompanyes a la gent, com per exemple aquí al Roc de Rumbau, perquè jo quan dic que m'enfilo per les parets és de sentit metafòric, però aquí, a Peramola, és literal.
Sí, sí, tenim la paret del Rumbau, que és on hi ha les pintures rupestres que deia la Raquel, i és una paret d'escalada esportiva de les més importants de referència mundial.
Garriga, fas escalada, el què?
Sí, escalo les escales de Catalunya Ràdio.
Per aquí hem passat els millors escaladors del món i sempre tenim gent, sobretot a l'hivern, perquè la paret toca el sol i és escalada d'hivern.
Xavier, un segon. És que sento de fons una d'ocells que em sembla increïble. Podem fer un moment de silenci per escoltar els ocells de Peramola? Bé, allò era un nen.
Ens hem posat sota l'arbre, perquè fa una calor terrible. Estem a 26 graus i mig.
Què dius?
Sí, i clar, i aquí sota l'arbre estan tots els ocells. Piu.
No, és una... O sigui, tanques els ulls i escoltes això i et dona pau.
És, oi?
Sí, és.
Bueno, escolta'm, anem amb l'Helena.
Vinga, va.
Timo, com estàs?
Hola, què tal?
Tu ets de Barcelona, però ets artesana, fas bosses de mà, motxilles, ronyoneres, no sé què has trobat aquí a Peramola.
Bueno, aquí he trobat qualitat de vida i família, perquè, bueno, la vida de la meva parella era d'aquí a Peramola, des de que de molt jovenet se'n va anar a Barcelona, i...
I heu tornat?
I amb nosaltres hem tornat, sí. I ara fa poquet, pues, el paramolí més petit, que té 5 mesos.
Ah! Felicitats!
Gràcies.
Bé, doncs anem amb la Mercè, que porta el bar del casino. Com estàs?
Molt bé.
Escolta, hem estat molt ben servits amb Pep i jo, eh?
Sí,
i
tant.
Sou molt, molt propers.
Bona terrassa.
Bona terrassa, sí, senyora. Escolta, què és el que porta més felicitat aquí al bar del casino?
Bueno, jo trobo que el conjunt de tots els veïns que es poden reduir, tant els petits, grans...
Reduir?
No, reunir.
Ah, reunir. Pensava reduir, tots feien petites.
No, que ens quedem molt grans al casino. Podem estar-hi tots encabits.
Que bonic.
Molt bé.
I escolta, i a més, tu tens una terrassa preciosa.
Preciosa.
Amb un, no sé qui són aquelles flors que pengen.
Una glicínia,
que són liles i fan molt bona olor.
Moltíssima.
Pues mira, vinc.
Estar allà sota i sentir els xic-xic-xic-xic de les abelles és espectacular.
I escolta, si us sembla, que acabarem amb la Mercè, amb la Núria Roca, que és la directora de l'Escola de Sant Miquel. Com estàs?
Molt bé.
Molt ben acompanyada per algun dels nens de l'Escola Sant Miquel.
Exacte.
Escolta, què significa per una escola de poble celebrar 1000 anys?
Bueno, és una oportunitat molt gran. A més, ens ajuda a treballar les diferències socials d'una manera més, amb una perspectiva més de local, de veure realment la realitat del poble, com ha anat evolucionant.
I els nens s'impliquen o no?
Sí. Ara estem començant a fer uns projectes que treballarem amb una arqueòloga local que ens vindrà aquí a fer uns tallers per estudiar una mica les muralles.
Mil cursos, són això, Xavi.
Mil.
Imagina't haver de repetir 1000 cursos.
No, però nosaltres no som tan vellets.
No.
L'escola és del 1920.
I escolta, estem a punt d'acabar, però sé que ens teniu preparat una sorpresa,
oh.
Sí o no?
Sí.
A veure, tu ets el Roc, eh?
Sí.
Roc, què me'n volies dir? Que aquí som molt feliços, oi?
Que som molt feliços, sobretot per mi i la meva família aquests últims mesos, perquè és que la meva mare està embarassada.
Apa!
Oh!
Que bé!
I m'agradaria compartir...
Molt bé, felicitats! I acabarem amb una cançó que heu preparat expressament pel mil·lenari de Peramola, sí?
Atenció a la cançó.
Vinga, Núria, tu ets la Núria, oi? La compositora.
Sí.
Endavant, dirigeix-los tu, perquè si no jo els hi fotré un cop de micro aquí.
Allà, nois,
endavant.
Noies.
Vinga. Som Peramolins, lins, fa mil anys que existim com a vila lleidatana. Fa mil anys que existim i ens diem Peramolins. Atenció! Peramolins també. Som la tradició, sió. Arrelem els bastoners gegantes i els capgrossos. Quedarem els safareig al casino o a la bassa. Caramelles cantarem aquí a la nostra plaça. Atenció, població, tots units som molt millors.
Molt bé, Peramola, els seus 1000 anys. I aquesta
no sé
cançó...
Com ho has sentit tu, Garriga?
Xavier, què?
La gent que canta així, el poble que explica la seva història com ens l'han explicat aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, potser està explicant el seu secret per certificar que Peramola...
Ara.
...és el poble més feliç de Catalunya!
Doncs avui, des de dalt d'Urgell, Peramola, el Xavier Pérez Esquerdo certificant-ho. Xavier, esperem els embotits.
D'acord.
Una abraçada forta.
Adéu, Garriga, bon cap de
setmana. Adéu-siau. Mira, veig la Pineda, que s'està fotent un berenar. Què són això? Què són això? Pa de pipes? Pa de pipes? Et quedarà la boca salada? Després de la pausa, comprovem com està la boca de l'Hisenda Pineda.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i, mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
Arriba la primera semifinal d'Eufòria, amb una doble expulsió.
Increïble.
I una convidada especial al jurat, la Vico.
Eufòria!
Eufòria, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Del 16 al 19 d'abril arriba la 37a Mostra Igualada, la fira d'espectacles infantils i juvenils. 41 espectacles i 114 funcions de teatre, música, circ, dansa, titelles i clown per a totes les edats. Tota la informació i entrades a mostraigualada.cat, Ajuntament d'Igualada i Generalitat de Catalunya.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Oques grasses, comença el compte enrere.
Senzilla com la vida quan els dies et van bé.
Mig any. Això és tot el que queda perquè Oques grasses faci l'últim concert a l'Estadi Olímpic. Serà la cirereta d'una carrera on ens han fet plorar i riure amb cançons irreverents, optimistes, tendres i sovint amb altes dosis d'ironia. També ens han animat a petar-ho, ens han avisat sempre que es volien jubilar aviat i des del primer disc ens han aconsellat que la vida, com més senzilla, millor.
Somia que no esperes, que no et queixes pel mal.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
A veure aquests llavis, com els tenim?
No. Sí, tenim molts problemes ara mateix, perquè...
No posa aquesta música, era una qüestió fisiològica.
Totalment. He fet bola amb el pa de pipes. No és recomanable, abans de fer una secció de ràdio, menjar aquestes porqueries.
Té la música? Escolta'm quan veu la Pineda. S'ha fotut un bon glob, eh?
No, quan eres petit no ho feies, això?
Sí, per demostrar... Bé, doncs anem a fer un repàs del que ha estat aquesta setmana, que és una setmana una mica estranya.
Una mica estranya, Teresa, així que quan creuava ara aquí al pas de vianants, hi havia un senyor que, de forma totalment... Bueno, impunament i sense cap mena de vergonya, s'estava rascant la tita.
Però per dins o per
fora? No, per fora. Se l'estava posant bé, relipicava o alguna cosa. Molt desagradable.
Però és que a vegades, si està mal col·locat, s'ha de recol·locar,
ja,
no?
Ja, però, home, ho pots fer dissimuladament.
Ah, això sí.
No mostrant tota la cosa
sí.
Aquí.
Tan
violent que s'ha de poder dir, escolti'm, jo no tinc per què ara creuant el pas de vianants aquí al carrer Beethoven trobar un senyor que s'està tocant la tita, escolti'm.
No, això ho desrecomanem. El que no entenc és que, com lliga això amb el nostre programa.
Però... Ah, perquè ha sigut una setmana raríssima. Però raríssima.
Vull dir, clar, a aquest nivell.
A veure, no sé si t'has rascat o no t'has rascat, que t'has tocat tu. No ho sé el que ha passat, però sí que han passat coses molt rares, començant perquè aquesta setmana...
Ara em pica el nas.
Veus? No, és que... Enllestimo això, perquè poden passar moltes coses.
A veure, què ha passat
aquesta setmana? Ha començat de forma anòmala, bàsicament perquè tu no presentaves el programa.
La Judit.
Dilluns de Pasqua, doncs la Judit Pastor i l'Antoni Bassas obren amb actualitat. Hi ha la guerra de l'Iran i la compareixença de Donald Ganchito Trump a la Casa Blanca. Connectem amb Lídia Heredia, que ens explica això i molta atenció... Els comentaris de la Pastor.
Abans tenia aquest acte de l'Easter Roll, no?, que amaguen efectivament ous de Pasqua pels jardins de la Casa Blanca i tot de nens convidats, doncs, els busquen. I jo els he avisat, no crec que parli de la guerra, però poseu-hi una orella. I efectivament n'ha parlat. Ho acaba de fer ara mateix, que us estava escoltant i tenia una orella allò a cada banda.
Amb els ous?
Amb els ous en mà?
Amb els ous
en mà. Sí. I què diu? Sí. Què diu?
Clar, ara aquí t'imagines Donald Trump fent el que feia aquest senyor aquí...
Aquí està. És que tot ve lligat. Passen coses molt estranyes, últimament. Jo no sé què... Bueno, escolta, a veure, tot el que vingui de Donald Trump ja se li predisposa una estranyesa de base, però...
Ous en mà.
Ous en mà, això és el que va dir, eh? Molt de compte, també, amb la Judit Pastor. Tinc la teoria, Garriga, que t'estan fent al llit.
Perdona?
En aquest equip hi ha una direcció a l'ombra que està capitanejada per Judit Pastor.
Uh-huh.
Dimarts sí que va ser tu el programa, oi que sí?
Sí.
No, bé, doncs molta atenció al que va sonar. Escolta.
Fins aquí tot normal.
És una sintonia de la tarda de Catalunya Ràdio, està
la
molt bé.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Atenció.
Amb Judit Pastor.
I vaig venir jo després?
Vas venir tu després.
Ah?
Tant és així que o no ho vas escoltar o el teu cervell t'està protegint d'alguna manera.
Jo crec que va ser la segona.
Eh que sí? De sí. Dir, faré veure que això no ho he sentit.
No vaig dir res,
Bé, doncs que sàpigues que això va passar dimarts. A qui sí va sentir i escoltar va ser Marc Andreu.
Home, pobret.
Després d'un dia sense veu va poder tornar a parlar. Bueno, gràcies, Marc Andreu. T'imagina't, de cop i volta, pam, i s'ha acabat el xolo de la ràdio de per vida.
Home, pobret, no...
Seria
molta,
dur, eh?
Té molta ràdio per donar encara al Marc Andreu.
Tant que sí, tant que sí. Doncs vau estrenar la nova vibració de les seves cordes vocals. Atenció.
Marc Andreu, bona tarda.
Bona tarda. No s'hi val. No, encara tinc la veu afònica. Vull dir, ho has fet molt gros, però tampoc és que ha canviat tant, eh?
Tu creus que aquesta veu ja et queda per sempre?
Mira,
no li diguis això, que s'ho vull mirar.
Jo estic ratllat amb aquest tema, Garriga, i em fas cridar i no vull cridar i...
Però si no t'estic fent cridar, t'estic preguntant.
Si tu creus que aquesta veu serà per tota la vida, doncs espero que no i que em curi en algun moment.
Bé, hi va haver una miqueta de vacilada.
Li va saber greu.
Li va saber greu, però una cosa... Tinc una teoria
a veure.
Que he compartit amb Carla Verdés, productora d'aquest espai programa / Joia Radiofònica que fem cada tarda aquí a Catalunya Ràdio. Carla Verdés està totalment en contra amb això que us plantejaré a continuació.
En contra.
En contra.
Tu estàs a favor.
A favor.
A veure, què ens planteges?
Per tant, obro aquí un debat.
Som-hi.
D'acord? Vols dir que no està mutant cap a Josep Maria Bunyola, el nostre amic Marc Andreu? Està fent una mutació de veu. Tornem a escoltar el Marc Andreu?
Marc Andreu, bona tarda.
Bona tarda. No s'hi val. No, encara tinc la veu afònica. Vull dir, ho has fet molt gros.
Molt bé.
D'acord. I ara que escoltem Josep Maria Bunyol.
Val Kilmer, com hem dit, debutava al cinema amb aquest paper. I, per exemple, a la cel·la on és detingut...
Vas cridar i no vull cridar i...
...a la paret com si fossin dies.
No creieu que es toquen amb alguna cosa? No creieu que Marc Andreu està arribant?
No em consta.
Hi ha coses aquí que acabarem descobrint. N'estic completament convençuda. No. Ara tots a dir-li a Carla Verdés que té raó.
No.
Esteu enfonsada en la misèria, us diré
no
una cosa.
No és veritat.
Estic enfonsada en la misèria ara mateix.
Va, desenfonsem-nos.
Parlem de coses molt importants. Marro.
Molt marro.
A mi m'agrada molt quan aquest programa passen coses. I passen coses relacionades amb l'amor. Amb menjar-se la boca, el bistec.
I va passar.
Oh, i tant si va passar, amic meu. Senyores i senyors, hi ha un moment d'entrega de la coca del forn de Cabrianes i ells són la Vanessa i l'Albert.
No sabia com sorprendre-la. Realment ja, sí, sabia. Sóc l'Albert, clar.
Albert, quina relació teniu amb la Vanessa?
És una gran amiga que m'ha ajudat molt. I és una gran persona. I gent com ella, el món seria molt millor.
Però escolta, Vanessa, sou només amics?
Això el temps ho dirà, no? El temps ho dirà.
Ai. És el millor moment.
Escolta, a mi se'm posa la pell de gallina.
S'està lligant en directe, eh?
Home, aquí hi ha hagut escalfada de morro.
Perdona, a tu a qui li diries el temps ho dirà? Home,
què vol dir el temps? Però quin temps? No ens en queda de temps. Creuant la Diagonal, pot passar un camió de 12 eixos i deixar-te com un segell, fill meu. Aprofita aquest temps. Li vols menjar la boca? Tu, Albert, acosta't a la Vanessa, mira-li aquells ulls, aquell... I ram! Mossega-li el morro, saps? Ja està. Si no li agrada, ja et dirà, deixa'm estar, saps?
Home, a veure, preguntar... Tampoc fa falta preguntar gaire en aquest cas.
Les coses se saben.
Es veia,
perquè tu, si t'acostes a poc a poc, i ja estàs fent aquella intencionalitat, saps? Si l'altra persona veus que et fa... I com que ara d'ensuma merda, dius, no és aquí. Exacte, no és aquí, saps? Ja pots treure dues rodes a la carretera. Ara bé, si aquella persona et fa ullets de tita, i aquella persona de cop i volta...
Què vol dir ullets de tita?
Ullets de tita, de tota la vida, fer ullets de tita. Ai, saps que sembla que no saps qui ets, que no saps quin pit ho toques, saps?
Però què m'estàs dient? Ullets de tita no ho havia sentit mai.
Oh, tant que sí! 9-3-2-0-7-4-7-4, gent que fa servir aquesta expressió ullets de tita i gent que... Està... estigui a favor meu en dir-me que Marc Andreu està apuntant cap a Josep Maria Bunyol. Dit això,
vinga.
Es van dir unes coses tan maques, l'Albert i la Vanessa, per antena. Les vols escoltar
sí,
de nou?
Sí, encara més.
Ai, sí, posa'm a la xarxa.
Escoltem un moment. Fa 3 anys que es coneixem ja i portem una relació molt maca. La Vanessa, jo sóc jo i ens estimem moltíssim. I gràcies a ella hem canviat els dos. I això és l'única forma que tenia d'agrair-li era fer això que estic fent.
Vanessa, amb 5 segons, com ho defineixes?
Carai, és que jo pensava, jo no puc parlar. A veure, doncs, dos cosetes, serem molt ràpides, 5 segons.
Està desfeta, la Vanessa.
Sí, m'ha sorprès moltíssim, però és que no deixa de fer-ho sempre. La veritat, o sigui, si alguna cosa és que és un crac i una persona super singular.
Mare de Déu.
I una ment meravellosa. Aleshores, ells el que tinc que dir en 5 segons.
Mira...
M'han dit una cosa així, em banys a mi.
Et diré una cosa, Garriga. Sí, però t'han fet la clenxa al mig.
Què vol dir que m'han fet la clenxa al mig?
Em refereixo que ja et poden dir coses maques, però si no et fan la clenxa al mig o t'expulsa el presseguer, ja em diràs de què serveixen les coses maques.
Ah, no, jo el presseguer el que vulguis, però coses maques així també està bé.
Home, però és que si porten 3 anys dient-se que són meravellosos i a última hora no li foten gas al matalàs, veus? Jo, sincerament, és una pèrdua de temps, això.
D'on treus... O sigui, estàs fent aquí un reguitzell d'expressions. Gas al matalàs m'agrada molt.
Gas al matalàs ho va popularitzar una persona... Crec que érem un foraster, que en Quim Masferrer va acudir en un d'aquests pobles tan rics de la nostra estimada Catalunya.
Molt.
I va haver una colla de joves adolescents que practicaven el coit amb aquesta expressió.
El gas al matalàs.
El gas al matalàs. Escolta'm una cosa, 3 anys ja d'amics, ja
sí,
n'hi ha
sí,
prou.
Sí, sí,
Vanessa
sí.
I Albert, poseu-vos les piles. Ben bé que això us hi ha passat i hagueu tingut una nit romàntica o un dia romàntic, tant és, el que sigui el GDC. Ens truqueu aquí, a Catalunya Ràdio. Tu podries així incentivar perquè la gent vingués aquí i ens expliqués les seves històries d'amor.
Un dating.
Un dating passat, ja, que vinguessin i ens ho expliquessin, perquè el dating a última hora també tu et carregues amb una responsabilitat que no et correspon.
Expliqueu-me com us va anar, això.
Aquí està. Com et va anar? Com us vau conèixer? Va ser una secció fantàstica.
Com et va anar? A l'aplicació 3Cat cada setmana.
Amb la clenxa al mig, es podria dir, aquesta secció.
Ja, va, últim ja tall, últim document.
Ah, últim tall. Què passa? Sí, vull acabar la secció convidant-te a pensar en el boicot que s'està esdevenint en aquest programa. Si dimarts ja et van treure d'un indicatiu,
sí?
Ahir va passar això. Ha.
El Jordi de Castellbisbal és el primer. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavier. Què tal?
Bé, jo em dic Francesc, però si vols em canvio el nom
perdó.
I em dic Xavier.
Ja, jo anava a dir, quan, si m'haguessis dit estàs preparat, jo t'anava a dir a fer el ridícul sempre.
Doncs va,
o sigui que comencem bé.
Realment has començat molt bé. Doncs va guanyar.
Doncs mira, escolta'm, les coses com són. Vigila que aquesta gent estan pagant oients perquè truquin i et canviïn el nom, Andreu. O sigui que vigila moltíssim, Josep Maria. No fos cas que hi hagués un motí que tu t'obligués a deixar aquest programa, cosa que no volem, Joanet?
Doncs mira, Mireia, fem una cosa. 932017474. La Maria Rosa, la nostra productora, us agafarà el telèfon. 932017474. Avui un xec dels supermercats Condis.
Conya, 60 pavos?
Per valor de 60 euros.
Home, meravellós.
Ara el nostre tècnic, el Joan Carles, ens tira la publicitat. I quan tornem, les trucades que haurà agafat la Joaquima entren en directe.
Endavant. Genial.
Salut i ràdio.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Òpera a les venes és un espectacle que dona vida a una de les històries més grans de Catalunya, el Canal d'Urgell. Amb escenes corals del millor repertori operístic, proposa un viatge pel passat, present i futur d'aquest projecte colossal. Dues úniques funcions, el 19 d'abril al Teatre de la Llotja de Lleida i el 20 d'abril al Palau de la Música Catalana. Més informació a canalsurgell.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Filmoteca de Catalunya us convida aquesta primavera a un viatge al cor de l'animació japonesa. Japanimerama proposa descobrir els autors més emblemàtics, retrobar algunes de les pel·lícules més estimades i mostrar joies amagades i difícils de veure en pantalla gran. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
El José Luis, el Jorge i el Xavi han fet un curs de supervivència.
Els temps que corren, la preparació de supervivència és essencial.
Bueno, a partir de l'apagón i a partir de la guerra d'Ucrània...
Mai se sap què pot passar d'aquí un temps.
L'Esteban té una empresa que construeix búnkers.
Jo tinc por, i la gent té por.
Els relats sobre el col·lapse s'han convertit en hegemònics, però a qui afavoreixen? Audal Espluga, filòsof.
Crec que afavoreix clarament a tots els discursos d'extrema dreta.
Els tecnooligarques ho tenen molt clar.
Molts dels fundadors de les grans empreses d'intel·ligència artificial, també dels que estan darrere dels búnkers, hi ha aquesta voluntat de no només salvar-se individualment, sinó salvar-se com a espècie i com a espècie blanca.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Fer negoci amb la fi del món.
Dissabte a les 10 de la nit.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
60 euros al Condis, eh?
Déu-n'hi-do, és que dona per... t'arregla una setmana. I una miqueta més, depèn del que compris, eh? Si compres material...
Tu creus que arriba una setmana?
Depèn de quan sigueu a casa, sí. Bueno, en el meu cas...
T'arregla un dia, no? Poder...
És que passa que som més d'un i mengem molt.
Està molt bé, 60 euros. Entre 0 i 60 n'hi van 120.
Oh, i tant!
Entre tenir-los i no tenir-los...
Sí, senyor!
Tenim dos concursants ja preparadíssims. La primera concursant és l'Esther de la Fatarella. Esther, bona tarda.
Hola.
Com estàs?
Bé.
Has treballat avui? Has tingut festa? Has tingut un...
No. Avui festa, sobre demà al poble, festa, fent festa i cap allà començar a viure i tal.
Escolta, estàs estupendíssima, no, doncs? Avui festa, demà
sí,
festa,
no?
Cada dia festa, això és fantàstic.
Exacte.
És la primavera també, Garriga.
Però i els divendres sempre tens festa, llavors?
No, ara mateix no estic treballant.
Ah, bé, doncs això avui era circumstancial.
Clar.
Escolta'm, exacte. Mira, la primera pregunta està relacionada amb Joan Dausà.
Queda't aquí abans.
El disc es titula Immortals i compta amb la col·laboració d'Antonio Orozco a la cançó que li dona títol. Però molta atenció perquè ara et posaré tres cançons.
Vale.
Dues formen part del disc del Joan Dausà. I n'hi ha una que l'hem creat nosaltres amb intel·ligència artificial. Has de detectar la cançó creada amb intel·ligència artificial, d'acord? Primera cançó.
Deixa que t'expliqui, deixa que et supliqui, sobretot deixa que davant de tots avui, i sobretot deixa que decori de genolls avui.
Això és Joan Dausà, no? Bé, anem a escoltar la segona cançó.
I si algun dia omplim el Sant Jordi, jo vull cantar-te aquest tros. Di ben fort que això és collonut quan mires i ho veus igual que jo. Que no em cal ser immortal.
I aquesta és la tercera cançó.
Això és una cançó feliç, pel típic moment feliç que ja no recordàvem.
Esther, la detectes o què?
No t'ho sabria dir, i jo crec que és la segona.
Doncs la segona és la resposta correcta. És la resposta correcta. Molt bé, Esther, no pengis.
Quina gran lletra, per cert, eh? Direm fort.
Marc de Vilassar, bona tarda.
Bona tarda, Francisco Javier, com va això?
Hòstia.
Però què, ara ja entrem amb la fase ja de vacilar-me, no?
Hi ha una vacilada aquí.
És broma.
A més, clar, t'han de vacilar del Maresme, tio.
Doncs ho sento, però el Marc ha perdut.
Oh.
Marc, de quin Vilassar ets, de dalt o de mar?
Soc del de baix ara, però vaig viure el de dalt. O sigui
què vol dir de baix?
És de tots els Vilassars.
És de tots els Vilassars.
De mar, vinc a Vilassar de Mar, però...
Vindrem a tallar-vos la cavallera, no pateixis.
A veure, però vaig viure a Vilassar de dalt, també.
Escolta, sí, Marquitos, que tenim... Digue'm. Amb tu tema Manu Guix.
I la tranquil·litat em sembla una utopia.
Ara farem el mateix. Et posaré tres cançons. Dues són del nou disc de Manu Guix i una és inventada amb intel·ligència artificial. A veure si la detectes. Primera cançó.
Avui pensem en veu alta. No posis filtres al que sents. Deixa sortir per la boca el que desitges. Fem que aquesta nit sigui diferent.
Segona cançó.
Jo t'ho dec tot. Jo t'ho dec tot.
Aquesta sona molt aquell, no? Suposo.
I tercera cançó de Manu Guix.
Endarriga l'esmorzar, fa veure que tot va bé. Fa acudits, riu de tot, però als ulls se li veu.
Quina és la cançó inventada amb intel·ligència artificial?
Diria que la primera em grinyola una mica més, però no sé, ja em diràs si és això, no?
Doncs la primera és una cançó de Manu Guix, era l'última!
Oh.
Era l'última! Enric, podem posar la cançó aquesta última? La podem tornar a posar?
Garriga l'esmorzar, fa veure que tot va bé.
Esther, que has guanyat, no? Esther, has guanyat tu, eh?
Ja ho veig.
Enhorabona, mira. Aquesta cançó, la tenim o no? És que...
Baix diu, nen, escolta, la vida passa massa ràpid.
Bueno, això és per dir Francisco Javier, eh?
Això el Marc s'ha cregut que era de Joan Dausà. Escolta. Mira.
No, Marc, no, Marquitos, aviam.
El Marquet. Esther, enhorabona, Marc. Gràcies per trucar i pel bon humor.
Bueno,
gràcies.
Anem al que no surti d'aquí. Bon cap, eh?